por hoy, Alcoy.
Hola, molt bon dia. Com estan? Obrim la finestra de Hoy por Hoy Alcoy per donar-los a conèixer la importància d'acolliment familiar en menors que no poden estar en la seva família biològica. Rebrem al nostre estudi a Alicia Sirvent, presidenta de l'Associació de Famílies d'Acollida de la província d'Alacant, GAIA. Tot seguit parlarem d'un comerç que ha complit mig segle d'història. És Casa Mati, la tenda situada al carrer Sant Francesc d'Alcoi. Paco Agulló entrevistarà a Jordi Julià, propietari d'aquest establiment que celebra 50 anys. I en aquest Hoy por Hoy del dimarts 10 de desembre volem recordar a Pep Cortés, l'actor que va faltar ahir a Barcelona. Hem parlat amb dos companys de la professió, l'actriu Neus Agulló i el gerent de la dependent Joanfra Rozalén, amb qui recordarem la trajectòria de l'intèrpret i director alcoià. I escriurem el punt final al programa amb un balanç econòmic sobre 2019 i perspectives per a 2020 en aquest àmbit. Serà a la tertúlia que comptarem amb la presència de Pablo de Gracia, president de la Càmera de Comerç d'Alcoi, Nacho Gómez, president de FEDAC, i Manolo Llorca, subdirector del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. Així és el contingut del nostre programa d'avui, que aquesta benvinguda estan seguint-la en directe els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Cotes Baixes d'Axi d'Alcoi. Aquí els saludem i els agraïm que hagin volgut vindre per conèixer com fem la ràdio, així en Ràdio Alcoi, en directe per a tots vostès. Salutacions de qui els parla, Maribel Vicedo. Benvinguts a Hoy por Hoy Alcoi.
Nota necrológica.
Atención Agres, Muro y Bañeres. Ha fallecido a los 81 años de edad doña Otilia Tomás Moltó, más conocida por la suegra de Toni el Pintor. Los oficios de misa de corpus insepulto tendrán lugar este miércoles día 11 a las 11 horas en la parroquia de Agres. La capilla ardiente está instalada en la sala número 1 del Tanatori Sant Jordi de Bañeres.
Descanse en paz.
Hablar de Almacén Carmen Hidalgo es garantía de calidad a los precios bajos. Entra en Carmen Hidalgo y descubrirás toda la ropa para tu casa con la calidad que te gusta y tus marcas preferidas como Valentini, Pierre Cardin, Polo Polo e Isa. Te garantizamos siempre los precios más bajos. Somos Almacén Carmen Hidalgo. Te esperamos en Avenida Xàtiva 46 de Cocentaina. Abrimos los sábados por la mañana.
S'acosta el Nadal. Regala artesania amb Fira Mercat. Del 12 al 14 de desembre, descobreix el mercat d'artesania. Detalls amb dissenys originals en pell, cristall, pedra i molt més. Tota la informació a firamercat.gandia.org. Una iniciativa de la Regidoria de Polítiques Econòmiques i Comerç de l'Ajuntament de Gandia. Impulsem el comerç.
En Hoy por Hoy obrim una finestra per apropar-los la informació sobre un tema, sobre l'acolliment familiar. Per això saludem així a les dues convidades que tenim a l'estudi central de Ràdio Alcoi. Salude primerament a Alicia Sirvent, que és la presidenta de l'Associació Provincial de Famílies d'Acogida, GAIA.
Hola, buenos días.
Buenos días. I a Raquel Gadea, que és de l'Escola Infantil Garabatos. Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè tot això, el que aneu a fer d'ací uns dies, en concret el dijous, és una xerrada a la pròpia escola, em sembla, la seu?
Sí, fem una xerrada molt important per a donar-se a conèixer ací en Alcoi el que és l'Associació de Famílies d'Acollida.
Saber en què consisteix. Important, abans fora de micros ens ho comentava Alicia, que existeix
Eso es, la importancia que tiene saber que el acogimiento familiar existe y que es fundamental para que los niños puedan crecer en familias.
¿A quién hora será esa xerrada?
Será de vesprada, sobre les 6 de la vesprada.
Per a tot allò que, que ens estiga escoltant i vull ganar. De tota manera, ara anem a donar molta informació.
De tota la que podamos, la que nos dé tiempo toda.
Sí, 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 sobre l'acolliment familiar, perquè, Alicia, estàvem parlant també abans de començar l'entrevista, que són molts xiquets que estan, no?, ahí esperant una família.
Sí, hay muchos niños que por circunstancias no pueden crecer en sus familias biológicas y, bueno, nosotros como familias educadoras y el recurso del acogimiento familiar, lo que pretende es que los niños que no pueden crecer con sus familias biológicas sigan creciendo en familias, tengan esa oportunidad de crecer en familia, no de crecer en centros ni en pisos, que por muy bien atendidos que estén, evidentemente, el entorno familiar no existe.
¿Qué es estos hasta los 18 años? ¿Son más mayores? O...
Bueno, hay de todo. De todo, ¿no? De todo, claro. Es decir, los menores cuando son retirados de sus familias, van desde los días hasta los 18 años. Su circunstancia es la de estar protegidos.
¿Qué hay que hacer para acoger a un chique o una chiqueta?
Bueno, pues lo que hay que hacer para ser familia educadora, primero es tener clarísimo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Es decir, que vamos a recibir en nuestros hogares a estos niños que por la circunstancia que sea, que evidentemente son todas circunstancias comprometidas, complicadas, por esas circunstancias no pueden estar con sus familias. Nosotros sabemos que los recibimos durante un tiempo. El acogimiento no es una adopción, ¿vale? No, se integran en nuestras familias durante un periodo de tiempo. El tiempo que se necesita para que o bien su familia vuelva a reestructurarse, la situación que se estaba dando para que el menor haya tenido que salir de la familia, deje de darse, ¿vale? O a veces también del acogimiento luego pueden pasar a adopción porque no es posible ese retorno con su entorno familiar. Entonces es tener clarísimo esto, porque nosotros lo que hacemos es acompañarlos en este proceso. Tenemos que acompañarlos y hacerles entender que no están con sus familias biológicas, pero sus familias biológicas están ahí y son sus familias, y que vivan con nosotros este proceso.
¿Y esos periodos son muy largos, son meses, son semanas, son días?
Pues los periodos varían muchísimo, porque depende de la circunstancia que hace que el menor tenga que ser retirado de su familia. Entonces, hay muchos tipos de acogimientos, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, hay unos acogimientos cuando el menor es retirado, pero se prevé que el retorno va a ser en poquito tiempo. Son unos acogimientos temporales. Estos acogimientos no duran más de 2 años. Es decir, pueden ser unos meses, un tiempo que es el que necesitan, pues eso, para restablecer otra vez la situación que se estaba produciendo en la familia. Se prevé que hay un retorno, se prevé que esa situación es muy trabajable, que la familia, los padres están quieren solucionar ese problema, se ponen activamente a solucionarlo. Entonces estos acogimientos son más cortos. Otras veces los acogimientos se llaman permanentes, que no significa que sean para siempre, significa que son a muy largo plazo, porque pues quizá este retorno a la familia no está tan claro, pero sí que existen vínculos como para que la familia siga formando parte de sus vidas y ellos siguen viendo a sus papás o a sus abuelos, a sus hermanos, es decir, a su entorno familiar, siguen teniendo esa relación, pero a lo mejor lo que no está claro es el retorno. Pero bueno, ellos siguen estando con nosotros, entonces son acogimientos pues, que tienen una larga duración que nunca se sabe cuándo. Que a veces a lo mejor pensamos que va a ser mucho y afortunadamente se puede resolver la situación o aparece algún familiar que no se tenía en cuenta desde el principio y sí que se puede hacer cargo y entonces se soluciona antes. Luego otras veces también hay un tipo de acogimiento que se llama el de periodos vacacionales, que son periodos más cortitos, que coinciden pues eso, con las vacaciones, con los fines de semana, para que los niños no estén tanto tiempo en los centros, que puedan salir con las familias. Y luego hay otro tipo de acogimiento que es el acogimiento de urgencia, que es un acogimiento de urgencia y diagnóstico, que así se llama, que es el acogimiento cuando la retirada se produce de una manera que todavía no hay información alrededor de lo que está pasando, sino que ha habido una circunstancia que ha hecho que la retirada sea inmediata. Esos niños vienen a nuestras familias, mientras se hace el estudio de esa situación, de ver qué es lo que ha pasado, ver cómo se puede solucionar, están con nosotros y de nosotros ya van o pueden volver con su familia o se van a otro tipo de acogimiento de los que hemos comentado, uh-huh, o incluso a veces puede producirse que vayan a, al recurso de la adopción.
Uh-huh. ¿Cómo se trabaja toda esa adaptación del niño y la niña en casa? Porque viene de una situación difícil, ¿no?
Sí, vienen de situaciones complicadas, vienen de ser separados de sus familias, que a fin de cuentas es el entorno que ellos conocen, el entorno en el que han crecido, son separados y bueno, y vienen a integrarse a otros, a otras familias que lo normal es que sean, con lo que nos solemos encontrar es que son familias muy diferentes de las que vienen. Entonces, bueno, pues estas adaptaciones cuestan mucho porque, bueno, son situaciones en las que todos los mayores tenemos claro lo que está pasando, pero al final los niños lo que ellos viven es que estaban en un sitio, salen de ese sitio, vienen a otro sitio donde no nos conocen, donde no. Entonces, bueno, pues hay que tener muchísimo respeto a su situación, hay que tener muchísima paciencia, hay que tener muchísima empatía y, bueno, y saber que las cosas no funcionan desde el minuto uno. Es decir, que tenemos todos que rodar y a ellos hay que darles el tiempo que evidentemente se merecen y que necesitan para que puedan seguir avanzando.
Actualmente me comentabas que en la provincia sois 50 familias.
No, las familias que estamos asociadas.
Sí, sí, asociadas en la asociación.
Sí, hay más familias.
Más familias de acogida, sí. Pero también sería bonito, ¿no?, que más se prestasen a ayudar,
claro,
a estos niños.
Claro, es decir, se necesitan muchísimas familias porque son muchos niños los que están en centros. Este año en un reportaje que se ha hecho en el periódico, pues se ha visto, ¿no?, que hay más de 600 niños creciendo en residencias. Entonces, pues se necesitan muchísimo más de 600 familias. Uh-huh. Es decir, porque luego todos los niños no cuajan con todas las familias. Cada uno tiene unas necesidades y unas realidades que hace que se busque una familia que reúna unas condiciones especiales y concretas. Uh-huh. Entonces, cuantas más familias haya, pues evidentemente más posibilidades hay de que cada niño encuentre una familia con la que poder
estar.
Seguir creciendo.
Por ejemplo, en el caso de hermanos, supongo que se dará también, ¿se acoge a los dos hermanos o...? Sí.
Sí. Lo primero que se intenta siempre es... Lo primero es que el menor no tenga que salir de su familia biológica. Es decir, antes de que salgan de sus familias, se intenta todo lo posible, porque si no es con sus papás, que puedan quedarse con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos. Es decir, que no salgan del entorno familiar. Cuando eso no es posible, ya es cuando hay que retirar. Y luego, evidentemente, una vez que se retira, si van hermanos, se hace todo lo posible porque esos hermanos no se separen. Sí que es verdad que a veces es muy complicado, porque, claro, las familias ofrecemos lo que buenamente podemos ofrecer. A veces hay grupos de hermanos grandes, a veces son cuatro hermanos. Uh-huh. Pues ojalá hubiese muchísimas familias que pudieran acoger cuatro hermanos, no es la realidad. Entonces, bueno, se intenta siempre también eso, que no se separen, pero a veces, pues, cuando no queda más remedio que tener que separarlos, pues sí que se procura que, pues eso, si son cuatro, pues que vayan dos y dos a familias que además vivan cerca, uh-huh, que además a lo mejor puedan ir incluso al mismo colegio, que puedan compartir las tardes de juego, que puedan compartir el ocio de fin de semana, para que lo que es ese vínculo entre los hermanos se resienta lo menos posible, evidentemente. Pero ya te digo, las circunstancias hacen que no siempre pueda ser así.
Yes. Els oients que ara ens estan escoltant i que troben important, interessant aquesta informació i que vulguin sumar-se a ella, ¿qué han de hacer? ¿Cómo han de dirigirse a vosotros, Alicia?
Pues mira, nosotros realmente lo que somos es una asociación de familias. Todo esto está gestionado por la consellería. Uh-huh. Entonces lo que hay que hacer es ponerse en contacto con consellería para decir, oye, nosotros nos hemos enterado de lo que es el acogimiento, parece que nos ha removido ahí un poquito y que, oye, que pensamos que podemos hacer algo o informarnos un poquito más para ver, porque aquí lo bueno es que cada familia ofrezca lo que pueda ofrecer, porque hay tantos casos y tantos menores creciendo que seguro que por poco que tú creas que puedes ofrecer, siempre va a ser mucho. Uh-huh. Entonces es dirigirse a consellería y allí pues exponer y luego viene lo que es el proceso de formarte como familia. Se hace una primera selección, se hace una charla informativa en consellería, que es la misma que nosotros vamos a hacer en la escuela Garabatos. Entonces, esa sería el primer paso que hay que dar, ir a la charla, informarte. Una vez que contamos y que explicamos bien lo que es el acogimiento familiar, el que quiere seguir dando el siguiente paso, uh-huh, nos pasa los datos o lo llama directamente a consellería y ya ellos seleccionan según perfiles de familias para hacer los cursos de formación. Se hacen unos cursos de formación que son cuatro tardes 3 horas, cada tarde creo que son 3 o 4 horas, y después de ese curso de formación hay que pasar también unas valoraciones y una idoneidad. El proceso es similar al de la adopción, uh-huh. ¿vale? Porque hay que saber bien también claro. qué perfiles de familias, que tengamos todos muy claro lo que hacemos. Y luego ya una vez que has pasado la idoneidad y que ya estás valorado como familia educadora, entras ya en lo que es la bolsa uh-huh. y a partir de ahí lo que se va haciendo es cuadrar los menores que hay en centro y buscarles a estos menores la mejor de las familias.
Muy bien.
Que lo he contado así muy rápido, pero sí. esto es un proceso...
Es un proceso largo,
sí,
pero
para... sobre todo que hay que mentalizarse mucho en lo que es este acompañamiento y el tener claro que los niños al acogimiento vienen y se van. Eso es...
Es importante, porque si coges ahí un vínculo, ¿verdad?
Es que eso es lo más importante, porque los tenemos que acompañar tanto en el momento de llegar como en el momento de irse. Ese momento es fundamental que los niños vean que nosotros queremos, que creemos en lo que estamos haciendo, que va a ser súper bueno cuando se vayan, que va a ser muy bonito el poder volver con sus familias, bueno, o pasar el recurso que sea, pero tienen que sentirse acompañados sí. y nos lo tenemos que creer nosotros, los primeros. Entonces ahí eso es lo que más hay que trabajar constantemente, el saber que vienen y que se van, que nosotros estamos el tiempo que haga falta, pero es un tiempo que empieza y que se termina.
Alicia Sirvent y Raquel Gadea, muchas gracias
por gracias
acompanyar-nos,
a
per apropar-nos a aquesta informació, convidar a la gent que ens estiga escoltant a que també vagin a aquesta xerrada prevista en l'Escola Infantil Garabatos per a donar més detalls sobre i que puguen també preguntar els altres dubtes
claro,
que es puguen sorgir.
Sí.
Ahí estarà l'Associació de Famílies d'Acogida Gaia per a atendre totes les dubtes, peticions que hi ha gent. Que vos vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Radio Alcoy recopila cada jueves del mes de diciembre los hechos más destacados de este 2019. Los resúmenes del año en Hoy por Hoy Alcoy a partir de las 12:20.
Este jueves 12 de diciembre con temas sociales y de sanidad.
Jornada Horitzó Verd, el repte de l'emergència climàtica. Podem Alcoi organitza per al proper dijous, dia 12, a les 19 hores, a l'Espai Àgora, la jornada Horitzó Verd, amb motiu de la celebració de la Cimera Mundial pel Clima, amb la participació de Beatriu Gascó, diputada d'Unides Podem a les Corts Valencianes, i de David Segarra, periodista i documentalista, amb la presentació de Nayara Dabó, síndica d'Unides Podem a les Corts Valencianes. Recorda, aquest dijous, dia 12, a les 19 hores, en l'Àgora, jornada Horitzó Verd, el repte de l'emergència climàtica.
Esta tarde retransmitimos nuestro programa Ser Deportivos desde la Venta San Jordi. Espacio monográfico sobre automovilismo, esquí, trekking, escalada, motociclismo, hockey, baloncesto, en el que contaremos con los protagonistas de cada una de estas actividades. Ser Deportivos esta tarde en directo desde la Venta San Jordi en Camino del Barranco de la Batalla, junto a Cruce Benifallim. Teléfono 96 554 7319.
Avui en Ràdio Alcoi, en el programa Avui per Avui, tenim un convidat pues, bueno, molt especial. Jo la veritat és que el conec de fa molts anys, com sol dir, però és que és veritat. I, bueno, i també l'aprecia ell, tant a ell com a la seva dona. Ve per un motiu molt, molt concret, perquè és que el seu comerç arriba als 50 anys, al mig segle de vida, que això no és gens fàcil. Ara ho comentarem. I què millor que ens expliqui pues, bueno, què és el que tenen preparat, fem un poquiu d'història... que tindre-lo així en Ràdio Alcoi, en els estudis de Ràdio Alcoi. En concret és Jordi Julià. Bon dia, Jordi. Què tal? Com estem?
Bon dia, Paco. Encantat d'estar així en esta santa casa.
Te ho agraeix moltíssim que estiguis així nosaltres, perquè, bueno, és que el motiu és important, és que són 50 anys, Jordi. És que...
Gràcies per la invitació. I sí, 50 anys, la veritat és que no tots els comerços ni totes les empreses i indústries poden arribar a complir-los.
Un mig segle de vida. Perquè ja ho tenim ahí, entonces heu preparat una sèrie d'actes, teniu ahí unes promocions, a veure, comencem parlant d'això.
Sí, mira, de moment estem promocionant el que és el 5, en si, en total, el 50 aniversari en conjunt, perquè, com hem dit abans, no tots els dies es compleixen 50 anys, no? Entonces, hem fet una bolsa commemorativa, ¿vale? En el logo especial que m'ha dissenyat un íntim amic en, especialment per aquesta efemèride.
Diguem qui és l'amic.
Preferir deixar-me-lo en l'anonimat.
Vale, no, vale, no passa res, no, no passa res. Jo fec que el xiquet s'escolti. Vale,
no, no, és un tocallo meu, li diuen Jordi.
Ah, molt bé, bé, Jordi t'ha fet ahir el...
Un amiguet vale. molt íntim, molt.
Molt bé.
I donar-li l'agraïment a ell, no? Per el logo que m'ha dissenyat, que penso que està molt bonic, la veritat.
Molt bé.
Des de també a través de les xarxes socials d'avui en dia, les,
sí.
El ara, completament, que ara va tot per ahir, no? Hem organitzat un concurs de Me guste compartir i entraran en sorteig d'un Togwitch, que és una papelera molt xula. Fa molts anys que està dissenyada, però ara són color nous, molt pràctica, no? De la Casa Brabantia, una empresa prou internacional, no?
Important,
de molta qualitat, sí.
Vale.
I això és bàsicament...
Això
sorteja el dia 15, vale? És quan farem el sorteig. El dia d'avui ja portem molta...
Participació.
Moviment, molta participació i, en fi, i espero que tinga... que algú que li toqui que se l'estime, vale?
Que el cuida i se
regala. Sí, 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 sí,
molt bé, perfecte. Pues, bueno, són això, una sèrie d'actes, sí. Perquè, clar, eixa commemoració, a mi que m'agrada molt la història, més la història local, explica'ns com són aquests orígens de Casa Mati, com és aquesta trajectòria. Que són 50 anys és difícil, però bueno, fem
sí,
un resum.
Sí, la veritat és que jo era molt menut, era molt xico, molt xicotet quan va arrencar el tema este, i este, mon pare era una persona molt inquieta, era manyà en si, vale? Era torner, però era inquiet totalment.
No parava.
Va passar la vida comprant, venent i trepitjant. Farà, per això, 50 anys. Ell tenia una caseta, un xaletet en la playa, i totes les setmanes se n'anàvem per a la playa. Tots els divendres, pel Vall de Gallinera, en el cotxet, per allí. Però, claro, va arribar una època que els meus germans de dia eren més majorets, 14, 15, 16 anys,
ja no
tenien ganes de baixar totes les setmanes. Al final mon pare va dir, pues mira, quan no voleu anar baixant, diu, vaig a buscar algo a veure què fem. I va trobar una botiga en el carrer Sant Mateu, Cruz de Sant Rafel, això, concretament 50 anys, i va fer la permuta del xalet per la botiga d'aquells temps del carrer Sant Mateu, no?
Inicialment en el carrer Sant Mateu.
Inicialment en el carrer Sant Mateu. Allí va arrencar la meva germana i meu abuelo a treballar, després... Passat un temps m'agarren en traspàs una botiga també en la plaça de la Corroja, que ja vam estar molt més anys. Entonces era plaça Sant Francesc, ara es diu la Corroja. Allò era, en su dia era Casa Hipòlit, perquè antes les botigues eren tot Casa Hipòlit, de Casa Mati. Entonces, en aquella època tot era en casa, Casa Pepica, casa no sé què, les botigues era una tradició posar.
A veure, qui era Mati?
Mati era Matilde, que ve de Matilde, que és ma mare, i la meva germana. Entonces la botiga va anar ahí, va anar encaminant.
L'home tenia que posar el nom de la seva dona i de la seva filla.
Correcte. A partir d'ahir vam tancar la botiga de Sant Mateu pel temps i vam comprar un local a l'Alameda, al principi de lo que l'Alameda, vamos, no era ni... Ara comença no sé a ser què, però entonces era un principi.
Pioners,
no? Eren pioners en l'Alameda. Per desgràcia, van transcurrir els anys, no va funcionar lo suficient per mantenir la família completa i la van tindre que tancar, no? És el que està passant avui en dia, no? Sí. Que està, per desgràcia, tancant molt negoci.
Ara parlarem un poquiu sobre això, sí.
Tot el que van tancar la botiga d'allí, de l'Alameda, i es va quedar la de la Cruz Roja. La Cruz Roja, doncs, claro, érem tres germans i per l'assar, doncs, això fa ja sobre 34 anys ja.
34.
Que és, ahí sí que ja sou particularment el propietari, no? Des d'entonces, doncs, al dia d'avui, doncs ja no hem parat quasi, com diria, de créixer, no?
34 anys ja, també, tu, sí, ja són, sí. Eh? Ja són uns quants,
ja, ja són anys, sí, sí. I tant, oh, és que ja ha plogut, i millor diu que en el que traguem d'ara, no?
Sí, també en estos dies. Bueno, pues... entonces, tu ja el quedes, el que és en la Creu Roja.
En la Creu Roja, correcte.
I es trasladem, entonces, a la ubicació actual? No,
no,
encara hi ha un altre pas.
Estem ahí uns quants anys, vale. Perquè la botiga, probablement, faltava tirar-li tiro, no? Funcionar millor. Vaig anar a arrencar el terreny de baix que diem, poquet a poquet vaig anar creixent, muntant-la, omplint-la de mercancia i de productes, i que allò funcionarà millor. I passat uns 7 o parell d'anys vaig pegar el pas i vaig agarrar un local en el carrer Sant Francesc, número 26, i allí hi ha un local més gran, més condicions, va començar a créixer també, a tornar a continuar, m'ha passat tota la vida invertint en la botiga.
La botiga, el que els beneficis ho
invertir. Sí, els beneficis, a part de poder menjar de la botiga, que era el bàsic, no?
Però
menjar,
però
invertint, anar reinvertint en la botiga.
Exacte.
Passat uns 8 anys d'estar allí en el local, me se va quedar xicotet d'estoc, de metres quadrats, ja no en tenia prou. Es va presentar l'ocasió de que en el número 18 hi ha un local...
Del 26 al 18.
Del 26 al 18, va anar baixant un poc el carrer Sant Francesc.
El mateix carrer, però un poc més
avall. Un poc més avall, no?
Està clar.
Un local més gran, entonces metres quadrats, entre almacén i botiga, sent i algo de botiga. Més prestacions, més inversió, continuem igual la mateixa marxa. Conforme van passant el temps, anem reinvertint.
Exacte.
Menjant i reinvertint.
I per tant, de l'actual ubicació, porteu en el 18?
Pues en el 18 portem ara 20 anys.
20 anys.
20 anys, perquè... Vale. Per desgràcia va poder comprar això, tens que fer hipoteques i ara fa uns mesos tinc l'alegria i satisfacció d'haver-lo acabat de poder pagar.
Ostres, ja esteu, ja esteu.
Ja és meu, ja.
20 anys.
Ja és una cosa, ja tenim una cosa en el màster.
El vostre patrimoni.
El patrimoni.
A veure, i ara ja l'actualitat, el futur, a veure, com està el futur?
L'actualitat de moment és intentar mantenir la gràcia de Déu, però bueno, doncs anem ahí peleant en tot el món i gràcies a Déu tinc bons clients i en això estem, no? Bé, anem sobrevivint.
La teva dona i tu esteu
ahí peleant.
A tope.
Sí. Mm. El futur ja és més difícil. No sabem, perquè tinc una filla només, la xicona pues, té la seva feina independentment de la botiga, està a gust en la feina, d'ací 4 anys que més o menys em toca a mi jubilar-me, pues, no sé si canviaré d'idea o no. De moment, en principi, és que
passar, no?
No continuï a la xer. Jo, si ella la vol, pa d'ella. Si no, pues, bueno, pues, ja veurem què passa en el seu moment. Ja decidirem.
A veure si aconseguim que se mati, que complisca molts mans.
Això és la idea, no? Que poguera continuar... Abans de Casamati, però bueno, això ja
el futur
el dirà.
A veure, tu com una veu experta, una veu en pes, què està passant un poc en el centre? A veure, aprofite que el tinc així. Tu que ho vius dia a dia, tu cal ser la persiana. Cada matí ploga, neve, faig a sol. Què està passant en el centre?
Lo del centre ja portem molts anys rondant en ell i sí que pense que és una cosa... És com, no sé... con la pescadilla,
entonces se muerde la cola.
Se muerde la cola, ¿no? Y además entre todos lo mataron y el se lo murió, se murió, ¿no?
Se murió.
O sea, también le valdría el refrán, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque a mí ver clients o persones a comprar que diuen, "Uy, este carrer de lo que o el centre de lo que era, lo que és, ¿no?" Sí. I a mi, pues, un poc així, tantejant el terreno, li pregunté, però vostè fa moltes que no ha vingut així. Bueno, pues és que ja fa uns quants anys que no... Sí. Jo viu en Santa Rosa, que està a un quart d'hora, o en la zona nord, que està a mitja horeta, no? Que no hi ha distàncies al coll, no? Diu, pues sí, ja fa molt de temps. I, pues, mire, igual com fa vostè, fan altres persones, entonces el comerç que estava així, no ha pogut sobreviure, no pot sobreviure. Si allí, per desgràcia, l'habitatge no és tan justet. Per desgràcia, o per sort, tenim les festes de Sant Jordi.
Això és bo, el rotllo, no?
I el Nadal al Collac, que jo m'estime molt.
Sí, sí, no, no.
Tot i m'estime molt.
És fantàstic. És fantàstic,
però té un punt de contradicció en el comerç i en la vida en el centre, no? Perquè pues potser n'hi ha un 70% o un 80% mínim de Sant Nicolau, Sant Llorenç, que són els carrers més principals i tenen uns locals acondicionats, pues, les viviendes estan deshabitades, o sea, les habiten 4 dies a l'any, que són pa festes de moros
i per Nadal,
per la cabalgata, con lo qual tenim pisos ahí, molta vivienda, molta vivienda gran en unes prestacions que podien donar, però claro, estan ocupades per 4 dies, con lo qual és això
complicat,
és complicat. Després els carrers són carrers antics, són carrers estrets. Una família avui en dia vol un piset de 90 metres si pot ser, en clarors, en carrers més amples, i entonces això és un problema, una problemàtica.
Les famílies noves, joves, pues és complicat també el portar-lo.
Efectivament, és una problemàtica. La gent jove sí que està últimament per la labor de vindre-se'n al centre.
Ah, molt bé.
Ara ens falta que n'hi haguin promotors valents i ens edifiquen en les finques on es parcel·les que estan que han caigut o les han tingut que tombar per deterioro, no? Perquè per al no estar habitades n'hi ha algunes que això, però
rehabilitació i nova construcció.
Sí, correcte, rehabilitació i nova construcció seria molt important pel centre, i jo crec que si aposten per ell n'hi ha molta gent jove que vol vindre. Un punt ara que tenim a favor és tot el que és la universitat.
Sí.
La veritat és que la universitat dona vida, el gasto que puguem fer a lo millor no és el que tots vulguérem, vale? Però bueno, però sí, bueno, que veus, dona una vida, no directament a millorar molts establiments, el que és botiga, però sí que els propietaris, per exemple, tenen més diners per poder invertir, reinvertir, i tindre són ingressos, sí, que entren al coll. Bueno, directament o indirectament entren al coll. Jo a lo millor per el meu tipus de productes sí que sí que m'entra alguna cosa directa, però n'hi ha persona que diu que a ell no li recompensen els estudiants, però jo penso una cosa, que no recompensa directament. Indirectament, si n'hi ha una persona que té ingressos i si té més diners per gastar, amb la qual també toca, no?
Sí, són xavals joves, donen vida,
donen vida. A més, quan arriba juny, que ja acaben el curs i no, tot...
Es nota. Clar, nota que es queden els carrers.
Corre, que els carrers bueno, queden més buits, no? Però també donen vida, de certa manera, perquè venen els pares en certes fetges a buscar pisos per als fills, con lo qual
bé, això fa
perquè dinen en el centre, consumissin coses en el centre, una font d'ingressos, ojalà tinguérem més estudiants, i crec que n'hi ha previst possiblement,
sí, que propet de tu, la Universitat d'Alacant està volent també implantar-se i poder fer...
Correcte, entonces
entrem en la recta final. Jo, una paraula que és un po... no anem a solucionar, ojalà poguer, però bueno, està bé escoltar, i sobretot això, jo crec que moltes voltes, això és una opinió meua, els polítics haurien realment d'escoltar aquestes entrevistes, perquè sou vosaltres els que s'ho passeu per les mans. La paraula peatonalització, i ja està, no? Ja
sí, què fem, això? Jo penso que hauria haver ser portat a acte ja fa molts anys.
Val.
Jo en aquest aspecte estic molt per la labor de que, dins de lo que és la construcció, la demografia, els carrers del centre d'Alcoi, que jo comprenc que estan un poc complicats, sempre intentant no perjudicar
els veïns,
comerciants,
vale? Comerciants,
perquè jo, per exemple, jo tinc clients que m'entren fins a la porta a comprar, perquè són productes de voltes voluminosos, no són tot cosetes xiquetetes, són coses grans, no? Entonces, sí, l'accés, però bueno, també està un servici a domicili que cada matí el fa diàriament, amb la qual cosa, en aquest aspecte...
Es podria solucionar, es podria parlar...
Però sí que el tema peatonalització, jo crec que es deu de fer, i quan antes, millor. Ja, de fet, jo ja fa molts anys que estic per la pelea del centre, i he arribat a tindre alguna xiqueteta discrepància o gran en molts veïns per el tema de peatonalitzar el centre.
Sí que seria positiu per a
tu. Sí, sí, sempre en el...
Sí, cuidant-ho tot, tenint
un màxim... La construcció, la distribució del centre, perquè l'accés de l'autobús,
sí, totes
n'hi ha que estudiar molt bé. Jo voldria demanar a les autoritats que això, i el que és el poder fer les apertures dels cascos antics, una certa flexibilitat, que no tinguin...
Ostres, de comerç, vol dir.
El comerç, clar, sobretot, i hosteleria i tot, sí. No pots demanar-li uns accessos com a altres llocs, perquè hi ha unes limitacions arquitectòniques de cases de 125-150 anys, clar, que hi estan les cases de 150 anys, que tenen...
les formes que té, la morfologia, correcte, els escalons...
L'accés a la botiga no poden llevar-li l'escaló que té perquè és una viga central, per exemple, no? A mi em sap mal que una persona en una caída de rodes em sap molt mal que no pugui accedir a un establiment, no? Però, claro, no pot obrir aquest local, claro, qualsevol persona. És complicat el tema
aquest. Hi ha que sempre valorar i fer... Sí. Bueno, Jordi, de l'Alcoiano no parlem, eh?
No, que no voldrà, li peguem a tots els palos, o sea, que així...
Fem unes barcelles ahí quan ens trobem pel carrer, sí. Però bueno...
L'Alcoiano que tenim que fer...
El tenim ahí en el coret.
El tenim en el cor i apoyar-lo entre sempre. Tots el que puguem. I a més jo pensé que una cosa que sí que des d'ací crec que seria bo... estiga qui estiga en la potrona, per dir-ho d'alguna manera.
Presidencial, palco presidencial.
Digues. Que li s'apoye perquè prou feina fan estan allí i prou mal de caps és que se'l lleven. Segur que se'l lleven del test de la família, del test del negoci, con lo qual... Jo que porte a nivell particular un equip d'aficionats del meu imperial de la vida.
L'imperial de tota la vida.
Sé que això és molt, molt important... i el lleves test de la teua vida particular, no? I li el dones a una cosa altruista, con lo qual jo penso que tot això n'hi ha que ser molt, molt benèvols.
Molt bé, Jordi, ha sigut un plaer tindre't així. Recordem això, participar tant en el que és aquest sorteig en Facebook com el fet de que acudir en seguir deixar bolsa commemorativa.
Sí, una bolsa commemorativa, ja que estem en el tema del reciclar i no...
Damunt reutilitzables.
Bolses reutilitzables perquè no gastem bolses de plàstic.
Importantíssim.
I donar-vos a vosaltres l'enhorabona perquè vau tindre també fa molt poc temps,
88.
L'aniversari 88, sí. Que també això és l'enhorabona a tota l'empresa i a Paco en particular.
Això, Juan, els abuelos també, mira, va ser també bo. No, esto es història, és el bo que té el coi, que tenim una història enorme i que hi ha que cuidar-la. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Gràcies a tu, Paco, per haver-me...
Estan un ratet així xerrant. Els vacils que fem en el carrer l'han fet així.
L'han fet així.
Molt bé, un plaer. Igualment. Adéu.
Se necesita peluquera, peluquero, para trabajar a jornada completa. Interesados, llamar al teléfono 658-489920.